personatges misteriosos.
Sempre que parlem de personatges misteriosos, molts oients estan a la guaita. A veure qui serà, no? Avui anem a parlar de gent, de creadors, del món de la cultura, del món de l'art, que no obstant són, pel seu comportament són misteriosos i per les seves obres són misteriosos. En aquest cas anem a parlar d'aquests personatges del fantàstic en general, del gènere fantàstic, que és el nostre tema. Com influeix el gènere fantàstic sobre la nostra societat? I per parlar d'això tenim a un erudit en la qüestió cultural esotèrica, que és el Mario Pérez Ruiz, que és col·laborador nostre, esporàdic, que van en quan ve, però cada vegada que ve ens deixen la boca oberta. Bona nit, Mario.
Hola, bona nit, Sebastià. Encantat d'estar una altra vegada amb tu.
Escolta, sí, que l'altre dia et vaig veure que parlaves amb un... Que té un caçador de vampirs, o és amic d'un caçador de vampirs, que aneu per Barcelona amb un caçador de vampirs. Que hi ha vampirs, encara?
Sí, l'altre dia anem a fer una passejada per Barcelona, el dia de Halloween, i doncs el vaig portar un grup de gent per veure quines eren els rastres de vampirs aquí a Catalunya. I sobretot a Barcelona, perquè no anem a poder sortir. Però una vegada vaig conèixer un taxista, i aquest taxista em va veure carregat de llibres, o em va reconèixer d'alguna emissió de ràdio, i em va dir si jo creia en els vampirs. I dic, bueno, a veure què m'explica aquest. I jo li dic, bueno, jo m'ho crec tot, no? Des dels nanos, als fantasmes, a el que vulguis, m'ho crec tot, però després... després ho analitzo, no? A veure què és el que n'hi ha de realitat. Doncs aquest taxista m'explicava la història de què hi portava a un caçador de vampirs.
Amb el seu taxi?
Amb el seu taxi. Va estar un temps portant-lo i es posava en contacte amb ell, el trucava d'una adreça o d'una altra, aquest pujava, anava sempre vestit de negre, com el Van Helsing, pues... i amb un maletí, i el maletí doncs portava, que li havia ensenyat, portava agua beneïda, portava crucifijo, portava tot la Bíblia, tot lo típic que un caçador de vampirs té, l'estaca i així.
Seguir ho sé, perquè n'he entrevistat alguns d'aquests aquí a Barcelona, sí.
I lo curiós que aquest home el portava a distints endrets, per exemple, un va ser a Villarouge, que és a la frontera amb França, que n'hi ha una... per això que diuen que n'hi ha vampirs, perquè aquesta l'església, la petita ermita de Sant Miquel està rodejada de creus fetes en fusta, sí, i n'hi ha un vampir, que està l'arcàngel matant un vampir.
Això ho vam parlar tu i jo en un altre programa.
Sí, em fa l'efecte que sí. I després el portava a distints puestos, va desaparèixer a Mallorca. Imagina't que va contractar el taxi, que el taxi el portés amb el transbordador que n'hi ha
a Mallorca,
van anar a una casa amb apariència abandonada, una mansió. Aquest amb una cisalla va trencar la cadena que cercava la porta i va entrar dintre. Això era a les 12 del migdia aproximadament, i aquest va esperar, i aquest, el caçador de vampirs, que no apareixia, i quan era la 1 o 2 de la matinada se'n va anar a denunciar-ho a la Policia Nacional. Clar, allí van a començar a riure, pensant-se que el taxista estava sonat, i després d'estar una hora per allí, com no tenia gaire feina la policia, el va dir, bueno, anem a acompanyar aquest boig a veure què...
A la mansió.
Doncs la mansió estava oberta, era tallada amb una cisalla, van entrar a la casa també estava oberta, i no n'hi havia ni rastre del caçador de vampirs, ni rastre de ningú. I llavors va ser el moment en què va desaparèixer aquest home. De fet, no va desaparèixer per no pagar-li la factura al taxista, perquè sempre li pagava per adelantat.
Sí.
I llavors aquest home, en vida que anava amb ell, doncs li anava explicant històries de com eren, de com tenien que casar-los, de qui havia pensat amb ells, li parlava de Voltaire, li parlava de Don Calmer, que era el sacerdot, li parlava de les pel·lícules de Dràcula.
Tenia cultura.
Una cultura, un home molt erudit.
I va desaparèixer. Bé, aquest no era el tema d'avui, però volia fer aquesta introducció perquè el Mario sempre té amistats enigmàtiques. A veure, Mario, Aquests personatges del fantàstic que ens han influenciat a la nostra societat, a la nostra cultura, qui són?
Bé, a veure. Estem parlant, per exemple, de Nikola Tesla.
Bueno, Tesla, el de...
El famós, el del tester, però que també... Perquè és enigmàtic, perquè, de fet...
Els dels Reis Tels.
Ell deia... Sí, el de la desintegració i integració dels cossos, de molt ser inspirat als mòbils, de molt ser inspirat al forn de microones. Aquest home deia que mantenia contacte amb els extraterrestres i que els extraterrestres li donaven els coneixements que ell tenia. Inclusiu va fer un desenvolupament en un desert, Arizona, amb un plantejament del triangle pitagòric, i el va desenvolupar amb les rodanes, i a la nit ho va omplir de benzina i van prendre foc perquè es veia des de les estels el que, que ells coneixien, la geometria sagrada.
Molt bé.
Perquè diu que la comunicació amb ells ho feia mitjançant geometria sagrada, i les idees que tenia l'electricitat li havien donat aquests éssers.
És que ell va donar la hipòtesi de fer llum més barata que l'Einstein, que l'Edison.
Edison, sí.
Però, bueno,
sí,
va haver una guerra i la va guanyar l'Edison.
Va guanyar l'Edison perquè l'Edison li va fer una trampa amb ell.
Sí.
La trampa va ser la següent. Va dir, bueno, per matar unes persones a la càmera, a la silla elèctrica, al silló elèctric, doncs utilitzeu l'energia que diu el Tesla. Però bé, l'energia del Tesla era alterna. Què vol dir? Que en un moment passa diguem, pol negatiu, passa pel mateix canal que el pol positiu. I llavors, clar, que per executar-ho podies estar hores. I això va ridiculitzar amb el Tesla i va fer que no entrés dintre d'aquests camins. Però el Tesla, amb l'energia alterna, el que fa és que estolviem l'utilització de la meitat de l'energia. També va fer l'electricitat inalàmbrica, però això és una mica...
Però va il·luminar, sí. L'Edison va intentar il·luminar un carrer de Nova York, va fracassar, després ho va tornar a intentar, però el Tesla era molt bo, eh? I ara es va, cap a l'energia del Tesla.
Sí, bueno, hi ha una companyia d'automòbils...
Tenim el Tesla, que va influenciar nosaltres amb el tema de la llum.
Perfectament.
Qui més tenim?
Tenim a H.G. Wells.
Hombre, aquest és un creatiu.
Bé, què passa, Xerxes?
La guerra de los mundos.
La guerra de los mundos. És una de les coses que encara no ha arribat, o no sabem si podrà arribar.
O si ha arribat, se l'han callat.
Sí, sí, perquè una altra vegada el tema dels extraterrestres torna a estar molt en boga, sobretot a Europa i als Estats Units. No sap si és perquè passa que, com el Franco, quan hi havia problemes polítics sortien els extraterrestres, o realment hi ha trobaments de tercera fase. Jo l'altre dia vaig parlar amb un pintor, que era aquest home que ha posat els pirastels al port de Barcelona, Mare Magnum, i ell va explicar les seves encontres a la tercera fase que va tindre al Brasil, i com l'última exposició, aquest home que està molt valorat econòmicament, ha començat des de fa
es diu Llimós perquè Llimós, el seu nebot,
sí,
és el cap d'esports de RAC1. I aquí l'hem entrevistat. És el que va posar una mena d'alienígena flotant davant del Mare Magnum al port de Barcelona. Però un té més, vaig estar al Congrés Mundial d'Ufologia que es va fer a Montserrat cap al mes de setembre, i estaven les seves obres allà, amb quadros i amb escultures de tipus alienígena. I aleshores, per què et deia això? També perquè van venir molts americans i molts anglesos, allà era The Ufology Congress, tal, tot en anglès. Jo vaig donar la primera conferència, que era sobre la muntanya de Montserrat, no? I la gent que hi havia, el públic, on hi havia unes 200 persones a cada conferència, va ser un èxit, la majoria eren espiritualistes, i venien els americans molt imbuïts amb el tema extraterrestre, però a mi em semblava que seria més científic, que vendria un físic, on ens explicaria la teoria de la navegació dels ovnis. No, era tot de tipus espiritual, Mario. La gent, jo contacto, no sé, i em va dir, vostè sabe, em diu un, ja que hablo de Montserrat, que debajo de Montserrat viven los atlantes. Bueno, ja m'ho he parat, perquè això no ho he parat amb els monjos ni amb ningú, però com s'atreveixen? I aquesta és l'actualitat que tu dius, que sí que parlen dels alienígenes, però no hi ha una constatació que sigui seriosa en el tema
científica.
Va venir la filla de l'Eisenhower i vaig parlar amb ella i tinc inclús algunes fotos amb ella i em semblava que em parlaria dels, de la informació secreta del seu avi. No, era la neta d'Eisenhower. Pues no, em va parlar, o la besneta, em va dir que ella era una contactada. No, de tota la informació secreta.
Sí, a mi el que em preocupa, i això sí que té relació amb l'H.G. Wells, tinguem en compte que pot haver una guerra dels mons, i a mi, com presència, n'hi ha distints extraterrestres, però no penso que siguin tampoc gaire amigables.
Això és el que deien, que són agressius, però des de l'agost més agressius que hi ha de moment ja saps qui són, els éssers humans i sobretot els que van tirant cap al nazisme i al fascisme, aquests són molt, molt violents. Sí. Escolta, per què és misteriosa la H.G. Wells? Perquè tenia contactes...
Després, no sabem de on ha sortit tota la història d'ell de la Guerra dels Mundos, si havia tingut contactisme, ni ha gent que diu que sí. Després va haver un altre llibre que de Brian Haldis, que també tracta aquest tema i tracta precisament que n'hi ha una dominació, n'hi ha gent que està dominada pel tema de i obsessionada quasi que amb problemes mentals degut a aquesta obsessió pels temes dels somnis, no? Que acaben sonats, no?
Un altre personatge, Mario.
I bé, no, però H.G. Wells té molta teca, perquè tenim aquí una altra de les seves obres, que és L'home invisible.
Sí.
Que això no s'ha aconseguit encara,
que va fer
aparentment
va protagonitzar la pel·lícula Ray Millan,
però que té les seves arrels amb Rosacreus, quan es deien que...
Per què?
Perquè els Rosacreus deien que podien aconseguir la invisibilitat. El Conde de Saint-Germain i altres...
Però estem parlant de gent del segle XVIII.
Sí, però tenien tècniques, igual que tenien tècniques del domini de la matèria per aconseguir la immortalitat, tenien per aconseguir la invisibilitat. Per això se li deia a l'escola de Rosacreus l'escola dels invisibles. I que es comunicaven mitjançant la telepatia. No comunicar-se com estem parlant a nosaltres, que també podem utilitzar aquestes metodologies, sinó a través de la ment i amb distàncies importants.
Mira, Mario, diré si ens complementem la informació. Als anys 70, Plaça Janés, l'editorial, va fer una col·lecció de temes esotèrics que es deia Otros Mundos.
Magnífica,
jo era l'assessor de la...
Doncs ara està molt valorada, sí, econòmicament, sí.
Escolta, deixa'm dir-te el següent sobre això. Plaça Janés aleshores era dels alemanys, que els tios tenien la mentalitat oberta, ens ho van deixar fer, i van fer un llibre, perquè van comprar els drets dels llibres que havien sortit a Editorial Planeta França. Bé, els llibres, sí, és igual, els llibres d'allà. I un d'ells era el d'aquest el Conte de Saint-Germain. I me'n recordo jo, quan vam mirar el llibre i tal, que es va dir tal, està dintre de la col·lecció, l'home havia aparegut i desaparegut i a diferents segles, almenys tres vegades. Llavors dius, bueno, esta persona no pot viure tants segles, potser pot desaparèixer esta setmana, però apareixer la setmana que ve, però segles apareixent i desapareguent.
És un dels personatges importants d'aquest col·legi d'invisibles, que mantenien contactes doncs, amb Cagliostro, amb Mesmer, que diu que va donar les dates per fer lo del magnetisme amb les curacions de les persones, que va participar i o que va influir sobre la revolució russa, la revolució francesa.
Sí, sí.
Se va aparèixer com un detonant, no? Un personatge que ningú coneixia i que desapareixia, que recorda un altre personatge que va haver la revolució de Bolívar, també es deia que podia ser, i un home de cabell llarg que estava també a la revolució de Bolívar, no? Que també tenia una certa similitud
amb ell,
sí.
El Rosacreus, Mario, encara que ells diuen que venen de les ensenyances d'Egipte, t'ho dic perquè jo vaig ser Rosacreu quan era jove, perquè volia aprendre alquímia amb saps on, no? A la central de Sant Josep, Sant José de Califòrnia.
Sí, sí.
I sí que vaig aprendre alquímia. Bueno, i vaig veure que aquestes ensenyances són molt antigues, però la gran catarsis, la gran eclosió de Rosacreus és el segle XVIII.
Sí.
I quan la història, o de setè, de vuitè, quan la història de Franklin, la història dels Estats Units, la història de Lafayette, tots aquests estaven influenciats per Rosacreus.
Sí, sí.
Segle de vuitè.
I o sigui, Washington, des d'ella, també va venir també, a Washington, que deia que Adam Weishaupt
i la maçoneria.
I John Washington era la mateixa persona.
Sí. Home, i Washington, la població de Washington...
Que és el Siluminas de Baviera, no?
Els dius, sí. La població de Washington...
No la conec.
Té una...
Una biblioteca,
sí. La població, un disseny de ciutat purament maçònic i Rosacreu, com Barcelona, que n'han fet molts de programes.
Sí.
De Barcelona.
Sí.
Bueno, parla'm d'un altre.
Nova York. Continuant en anglès.
Sant Germain no sabem res.
No.
Va desaparèixer i no ha aparegut més.
Sí, però sí que va influir en determinats moments crucials de la història. Això és el que sabem.
Molt bé, quin és?
H.G. Wells, continuem. Té una altra testa que es diu La isla del doctor Moreau.
Hombre!
Que ha sigut diverses vegades portada al cinema.
Una d'elles feta per Bernard Lancaster.
Sí. I què passa? Aquí estem parlant de la humanització dels animals. Mitjançant què? Mitjançant la genètica. Això el doctor Mengele amb els nazis també... va ser un manipulador de la genètica, també un altre científic boig, diguem, assassí boig, no? I que després va sortir d'Ira Levin al llibre Los niños del Brasil,
i tant,
conforme s'havia fet una manipulació genètica per fer rèpliques d'Adolf Hitler.
Gregory Peck.
Gregory Peck, una magnífica obra també. Ira Levin, que és el mateix autor del Bebé de Rosemary, que és la semilla del diablo,
que vivia allà a l'edifici.
Allí, aquell edifici que hem parlat alguna vegada.
I vas anar, no? Vas anar a Nova York. Jo sempre que vaig a Nova York vaig a l'edifici.
És impressionant, sí. Doncs a la isla del doctor Moreau veiem com podrà ser el futur també, perquè de fet es parla molt de la robòtica i a Robocop, altres obres inspirades, també obres de Philip K. Dick, veiem la robotització en parts dels éssers humans, no? Com aquest noi que n'hi ha a Barcelona, que porta, diguem, que el conec també, que porta una làmpara, i aquesta làmpara ell no veu els colors, però els colors es transformen en música dintre del seu cervell i ell, mitjançant la música, entén els colors.
Ja és un sec.
No, ell té visió.
No és un invident.
No és invident, el que no veu colors és daltònic.
Ah, daltònic.
I la Universitat de Barcelona hi va posar un aparell per poder detectar els colors mitjançant música.
Ah, vale. O sigui, ella ens veu en blanc i negre,
sí,
però gràcies a aquest aparell s'ha distingit el color.
Llavors és un dels casos, no? Però cada vegada veiem més persones que porten doncs qüestions ortopèdiques i artilugis mecànics, inclusiu amb sensibilitat, inclusiu amb la ment, que amb la ment es pugui bellugar un ordenador. Estem a l'etapa cibernètica de la robòtica, de la intel·ligència artificial, que això, bueno, era impensable, era una cosa de ciència-ficció que s'està aconseguint. Però n'hi ha una altra. Ja, la creació de persones amb la manipulació genètica o de transformació dels animals en persones, i allò ja s'ha intentat de registrar éssers que no serien éssers humans, perquè igual que tindrem en un moment determinat esclavitzats als robots, perquè aquests robots no tindran drets i treballaran com si siguessin persones, suplantant amb les persones, portant al paro a molta gent. Per això a França ara s'ha fet una llei de que si un supermercat suplanta amb una persona, amb un robot, tindrà que pagar per aquest robot igualment la Seguretat Social.
Vale.
Vale? Perquè, clar, si tenen que mantindre parats, doncs tindran que fer-ho així. I en l'altre cas és el del registre d'éssers que no són éssers humans, i el perill que aquests éssers siguin utilitzats per a determinades coses, com ara plaer sexual, com ara treball, explotació, esclavitud, etc. I això és el que planteja una mica l'isla del doctor Moreau, del
Frank Hewens. Tens algun personatge més o deixem per aquí?
Sí, tenim un altre molt interessant, que és... aquest home, bueno, tenim bastants interessants, però
en cap un,
George Orwell. No sé si hem tractat alguna vegada d'ell.
El de la granja animal.
I el de 1984. L'any que ve serà declarat per l'Ajuntament de Barcelona l'any George Orwell.
Què hi ha de misteriós en aquest personatge?
Bé, va fer-ho de la granja animal, que és una crítica contra les dictadures. Sí. Té, que això no té res a veure, però com és el meu ofici, un llibre de cuina molt interessant, on recull les seves receptes d'Inglaterra. Inglaterra té una cuina fatal, però es veu que antigament cuinava fins i tot cargols o conill o bolets, com ara la cuina francesa, no? I fa una recuperació, és més, feia marmelades i té les seves receptes també personals. I després aquest personatge té una altra obra que es diu 1984,
sí,
que parla de Gran Hermano, parla de societats vigilades, que cada vegada estem més vigilats, com ell ho plantejava. El Gran Hermano, sí, que entra dintre de les nostres cases mitjançant un aparell. Ell es veu mentre nosaltres el veiem mitjançant una càmera, una pantalla gegant de televisió. Però aquesta pantalla gegant de televisió avui en dia porta una parella dalt que també es poden veure.
Sí, sí.
Com veiem nosaltres la televisió.
Les televisions d'última generació,
sí, sí. Com els ordenadors.
Porten, sí, com els ordenadors, porten una càmera i poden veure. I jo m'havia comprat un Samsung i m'han dit, ves amb cuidado amb les televisors que porten càmera, les televisors en general, perquè et poden estar piratejant, veient a tu el que feu o no feu, i el menjador, la informació, si parleu d'un tema o d'un altre. El vaig canviar per un altre que no portaix càmera.
Totes, sí, sí, totes les
però
noves,
no se sap mai.
Totes aquestes noves televisions, que jo tinc una gegantina, poden accedir a veure, d'escoltar les teves conversacions, igual que un ordenador, però sense la teva autorització, com passava 1984, una societat absolutament repressiva, vigilada, amb falta de llibertats, i amb on es condena, diguem, totes les idees que no som, no pensen com nosaltres. Aquest llibre va estar molt en boga als Estats Units a partir del triomf de Donald Trump. Va estar número 1 en vendes novament.
Oh, molt bé, Mario. Pues t'has explicat molt bé. Ara que tornes cap al teu barri, cap al
sí,
Raval...
Sí, que tornem cap al Raval com? Sempre en la memòria de que n'hi ha altres personatges.
No, farem un altre espai parlant d'altres personatges.
Sí, 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 sí. Bueno, ara ha hagut una passejada de la Victoria, com es diu, la Victoria aquesta...
O sigui, la Victoria Secret.
Victoria Secret. Bueno, pues si tu veus les robes, agafa Meroteca i posa la pel·lícula Barbarella.
Sí,
figurar les robes són pràcticament iguals que les que porta Jane Fonda a
Barbarella. Encara viu, està guapíssima.
Estètica, sí, molt guapa, sí.
Molt guapa. I deu tenir quasi 90 anys.
Sí, eh? Sí.
Molt bé, Mario, cap al Raval, falta gent o no?
Sí, cap al Raval. Si
falta gent al Raval o no?
Si falta gent.
Som molta gent allà, eh?
No, bueno.
I ja teniu overbooking.
Tenim overbooking musulmà.
Ui, bueno. Cuida't, eh? Bona i per tu misteriosa nit. Bona nit.
Merci.